Sant Cugat a fons, amb Alba Triadó.
I 8 minuts del matí, i els dimarts, la segona hora, són hores de música. Aquesta setmana acompanyats del professor i músic Xavier Blanc. Molt bon dia, Xavier.
Molt bon dia a tothom.
I avui, a més, molt ben acompanyat.
Molt ben acompanyat, com sempre que tinc...
Com sempre que portes companyia. També tens raó, per Pere Verdagí.
Pere Verdagí.
Violinista, sí. I compositor de casa nostra.
Sí, que viu aquí a Sant Cugat.
Per parlar-nos avui de música. Jo ho dic molt curt i molt ràpid, eh?
Sí.
De música que fa riure.
De
I ara tu
fa...
ens ho especifiques una mica,
sí,
millor.
Mira, això té l'origen d'aquesta idea de que vingués el Pere. Va ser l'últim programa, que tu no hi eres, que hi havia el Sergi.
Me'l vaig perdre, eh?
El vas perdre. I que va venir el Sergi Claret i vam estar parlant de com hi havia músics que estaven fent un esforç perquè la música clàssica se sortís dels patrons habituals i anaven introduint altres tipus de música en els seus concerts.
Perquè encara està de moda la música clàssica, eh?
Encara està de moda.
No l'hem de deixar...
No, però vull dir, però anem evolucionant, com tota la vida. I aleshores el Sergi en un moment determinat va dir, no sé si és el moment de dir-ho, però hi ha un tipus de música que a mi m'ha influenciat molt, que és quan anava a uns concerts amb uns companys que agafàvem el cotxe i anàvem a un teatre a Barcelona i després tornàvem i al cotxe posàvem tota música en el que tu hi sorties, em deia a mi, i però era tot música del Pere Verdagí. I això ens va marcar moltíssim i ho posàvem totes les nits i era una cosa d'això. Llavors jo li vaig dir, doncs t'agafo la paraula i intentaré
doncs
que vingui el Pere Verdagí.
Dit i fet.
I el Sergi Claret no és una excepció, és un dels moltíssims músics, i no músics, que han gaudit o han rigut amb les troballes del Pere. I aleshores, el tema de l'humor en la música clàssica, per segurar, perquè hi ha música dels humoristes i dels
Exacte.
Monologuistes que canten també i tot això, que ja té una funció específica per això. Però en la música clàssica el món de l'humor és amplíssim, ens donaria per un programa en el que no caldria posar música del Pere. Perquè des de l'edat mitjana fins durant el Renaixement, tot el barroc, el classicisme, el romanticisme, hi ha hagut representants de l'humor en l'òpera, en les sinfonies, els quartets de Haydn està ple de tocs d'humor, però que sempre necessiten d'una certa cultura i un cert coneixement del llenguatge que s'està parlant, perquè, clar, quan tu distorsiones aquest llenguatge, el receptor d'aquest missatge distorsionat ha de conèixer el llenguatge que estàs distorsionant.
Pels que no tenim una gran cultura musical, fa falta...
Clar, és com que nosaltres ens fan una broma en xinès, si no entenem el xinès no podem...
No tenim el llenguatge.
I aleshores vaig pensar, doncs escolta, deixem-nos de tota aquesta música, que a més això està estudiadíssim, hi ha llibres com el del Benet Casablanques, un compositor i estudiós que ha fet un llibre molt totxo, sí, molt important.
D'aquests densos
sobre l'humor a la música, la història de la música, i vaig pensar, deixem a banda tot això i centrem-nos en un cas que el tenim a 5 minuts d'aquí i que ha influenciat a moltíssims músics des del sentit de l'humor. I aquest és el Pere Verdagí. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia.
Doncs, mira, jo començaria escoltant un exemple, l'únic exemple que escoltarem avui, de música que no és del Pere, tot el que escoltarem després, o són sí. Músiques del Pere o arranjaments que ha fet el Pere. Escoltem-ho,
doncs, la primera i l'última, que no és del Pere. Xavi, a mi em sembla que m'estic perdent una posta en escena.
T'estàs sí. perdent això, evidentment.
Sí.
Això és un duo que es diu Igu Desman and Joe, que de fa molt de temps, i que és un violinista i un pianista, que es dedicaven a fer concerts de violí i piano en el format clàssic, de música clàssica, però que distorsionaven contínuament aquesta música. I aquí feia una barreja de Mozart i anaven introduint passatges de la música de James Bond. I per això, clar, la gent ho reconeixia, per això reia. I ells deien que això era una bona manera d'introduir en el públic no expert en el món de la música clàssica. Hi ha hagut moltes de maneres d'esforços d'aquests de... I la gent s'ho passava molt bé.
Mira, perquè
això,
les pel·lícules també són una altra manera, eh? Potser ara ens parlaves que aquesta barreja de Mozart amb James Bond,
sí,
doncs al final, de pel·lícules o d'anuncis, com parlàvem
sí,
l'altre dia,
exactament,
la música clàssica...
Acaba tenint un paper molt important.
Exacte.
Doncs aquest és un exemple dels molts que podríem posar, eh? Podríem, en el món del cinema n'hi ha molts, el Charlotte, el Chaplin, els Germans Marx, jo què sé, n'hi ha molt, en el món de la cançó o del format del teatre n'hi ha molt, Le Luthier, i segur que el Pere me'n podria dir moltíssims. Però ja està.
Le Luthier.
Llavors, per nosaltres, Luthiers, no?
Le Luthier.
Llavors, ara passem ja... Però primer parlem una miqueta del Pere, presentem-lo. Ell és violinista, o presenta't tu mateix, que serà segur més interessant.
No, digue-ho tu, perquè jo no m'ho crec. Jo soc violinista.
Ell és violinista, és compositor, un compositor atípic, perquè no compon en el format... diguem, convencional, és a dir, convencional vol dir jo sóc compositor i componc unes peces perquè les toquin orquestres o pianistes o grups de cambra, no. Ell compon pel pur plaer de compondre i sempre ha tingut una vessant de distorsió del llenguatge musical que li ha interessat molt. Llavors, tot el que compon, no tot el que toca, perquè tot el que compon té aquesta... La seva trajectòria és de posar sempre el dit a la llaga amb el tema dels estils, de les imitacions i tot això.
Estàs d'acord, Pere?
Sí.
Dic només com a compositor perquè ell, per exemple, ahir estava al Teatre del Liceu, ahir la nit, destrossant els seus braços amb una òpera.
Sí, Norma de Fellini, que diria.
Norma de Fellini, que no és Fellini, que és de...
Bellini.
Bé, i aleshores, això de l'humor, tot això de la capacitat de ridiculitzar, de fer caricatura, de buscar una burla, de generar incongruències, tot això...
La ironia,
tots els sinònims o paraules que se t'ocorrin amb això poden tenir un, diguem, un símbol amb la música que els representi. Val? La primera cosa que anem a veure és com el tempo, el que en diem el tempo, pot canviar completament la percepció que tu tens d'una cançó. I si en aquest tempo tu li poses un element d'instrumentació, veurem que la cosa és completament diferent.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu.
És una manera també d'experimentar amb la música, no? I les emocions.
I les emocions. Ara veurem, això ens emociona, és una de les cançons més tristes de la història de la cançó, el Ne me quitte pas de Jacques Brel. És una cosa que és de llàgrima immediata, no? I si entens la lletra, encara més. Aleshores, tu agafes aquesta mateixa lletra i li canvies el tempo i la instrumentació i el cantant, i l'efecte és el contrari, exactament el contrari. És una capacitat d'emocionar completament diferent. I això és el que va fer el Pere, és el primer exemple de manipulació malintencionada del senyor Bardagí.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'en fuit déjà, oublier le temps, des malentendus, le temps perdu, à savoir comment, oublier ses heures.
No té res a veure, eh? Ni les sensacions que evoca, ni les emocions tampoc.
És completament diferent. I això es pot fer en tots els sentits. Pere, jo vaig xerrant, però aquí...
Ho fas molt bé.
Moltes gràcies, company. Doncs aleshores, es pot fer en sentit contrari. És a dir, tu pots agafar una cançó alegre i que sigui molt marxosa, no sé què, i li pots donar un aire completament també
gris, i
acabar convertint una cançó com la Chatunga.
Això us vull explicar, sí, que això va ser idea del Juan Carlos Ortega, l'humorista de ràdio i de tele, que en una secció que tenia em va dir, escolta, i m'he inventat un senyor que és tan optimista que encara que vulgui fer una cançó trista li surten alegres. Llavors, diu, fes-me alguna cosa. I vaig dir, vale, doncs agafo la més trista i la gravo així en plan Julio Iglesias o Luis Aguilé. I després vaig fer al revés, ja perquè em va agafar per això. Vaig dir, doncs ara faré un
aquí
senyor...
Aquí va néixer tot això,
sí.
Pere?
I llavors vaig dir, doncs ara, i què passaria al revés? Un senyor que és tan trist que encara que faci la xatunga de l'Aguilé li surti una cosa trista. I bueno, va ser així.
Y no sé, aunque lo piense, que será la chatunga, la chatunga, va la chatunga, la chatunga, va. Quizás sea que su sangre de española le confiere ese salero que me baila chatunga,
la chatunga, la chatunga.
És aquest canvi de la chatunga original i optimista a la versió d'aquest senyor que és tan pessimista que fins i tot una cançó alegre li surt així.
Quizás sea que su sangre de española le confiere ese salero que me va. La chatunga, la chatunga.
I això, Pere, es pot fer amb música de qualsevol època?
Clar, sí, sí.
Tant li fa.
El que passa és que si agafes coses que estan de moda o vigents o que la gent té relació, que es relaciona amb coses, les entenen abans. Si jo faig conyes de l'època de Haydn, ha de ser un especialista en el que es feia sèriament en temps de Haydn, el que deia el Xavier. Si jo agafo coses d'ara perquè la gent sap què és la chatunga i l'Aguilé. Alguns, perquè també ens fem vells i els joves diuen, qui és Luis Aguilé? Sí.
Bé, doncs continuem. Ara hem estat una mica en el món del pop, per dir-ho així, o del món dels cantautors i tot això. Qualsevol música que soni és susceptible de ser manipulada.
Tot
s'hi val, I ara escoltarem alguns exemples ja una mica més relacionats en el nostre món habitual de la música clàssica. Començarem per un especialment dedicat a la música contemporània. Nosaltres durant molts anys vam coincidir amb el Pere, amb l'Orquestra del Teatre Lliure, i fèiem música contemporània durant molts anys, que ens dirigia el Josep Pons, i recordo que vam fer un programa que era música d'Alban Berg o d'Anton Weber, una cosa amb melodia de sons, que tots tocaven molt poquet, feien notes, unes notes així, i el concert ens agafava unes ganes de tocar, però no podíem perquè les obres no ho permetien. I llavors arribàvem al camerino i ens posàvem a improvisar i a tocar i a fer música contemporània.
Teníeu el mono,
Sí, teníem el mono. Llavors vam començar a fer coses com les que ara escoltareu i vam dir, escolta, això ho hem d'enregistrar. Llavors, la gràcia d'això és que imita determinats aspectes, això ara imita compositors del segle XX francès, aquí era un compositor que vam imitar que es deia Maurice Lacroix.
Que és un fabricant de rellotges.
Que és un fabricant de rellotges.
Arte de pulsera.
Llavors li vam posar noms d'això. Llavors el que escoltareu ara és per una formació molt estranya, que és oboè, corn anglès, fagot i violí. I ho vam improvisar, és a dir, aquí no hi ha ni un re preceptiu, res que s'hagi de fer, senzillament
improvisació.
Hi havia el títol, que era el que t'havia de suggerir alguna cosa. Es diu Allegro Scrupuloso de Maurice Lacroix.
Bé, Pere, aquest tipus de música de segle XX, XXI per fer aquestes caricatures?
Sí, home, són una caricatura en si mateix, moltes vegades.
Més que d'altres, o no?
Sí, home, és que l'avantatge de la música atonal i en aquest cas és rítmica, però de vegades la música ja no té ni ritme, ni melodia, ni harmonia. Llavors a mi és quan se'm fa més difícil d'entendre. Bartók, per exemple, té harmonia, té ritme, té melodia, i per això més interessant, encara que sigui aquest llenguatge de segle XX, hi ha dissonàncies i coses, però quan se'm comença a anar els tres punts als que agafar-me és quan em comença ja inclús a avorrir, i llavors puc fer, encara em pot fer riure i tot.
Però això ja són... és la seva versió, ja són, clar, són percepcions personals.
Personals, clar que sí.
Continuem escoltant. Si tu agafes una llengua inventada i un estil determinat, que tu vulguis evocar una altra cultura, una sensació de llunyania en la música, només has d'agafar aquests recursos i construir el Quismaller, que és ara escoltarem.
Aus many stray, many stroken. Aus many stray, stiffen. Ist die Strafe, mes die often. Ist schon ef kann, many strafen.
Pura invenció, pura fantasia, no?
Aquí no hi ha res que sigui veritat.
Aquest és el gran Giacomo Geniva, que és el meu amic, que actuem amb ell, amb el nom de Giacomo Geniva, que figura que és un cantant que està malament del cap, que escriu italià, actua en pijama, i això ho vam fer fa molts anys, el que passa és que aquesta versió l'hem gravat més tard, però era perquè jo tenia un multipistes i vaig dir, vull fer una cançó de merda en què hi hagi un senyor dient una frase estúpida i un gran coro que entri de la nada. Llavors, no, una grandiositat gratuïta. I, bueno, i després va degenerar amb això, mira.
Doncs aquí el Pere d'aquestes en té moltes. Per exemple, en té una altra, d'aquest estil així, que de cançó.
Agrada, Pere, inventar-se llengües?
Sí, llengües. S'ho inventa tot i agafa qualsevol so, qualsevol concepte pot ser víctima del Pere. En té una que la lletra és Soy japonès.
Nací en Kyoto.
Solament, i a partir d'aquí construeix tota la cançó.
Però és molt trista, la cançó. No sé si el ser japonès i venir escut a Kyoto... conlleva esto, però...
Escolta, i parlant de tristor, tu imagina't ara un rèquiem, com el rèquiem de Mozart, música, la pròpia paraula ja ho diu,
d'enterrament.
Doncs abans el Pere parlava del Juan Carlos Ortega, de l'humorista. Explica-ho això, perquè té...
L'Ortega, quan ens vam fer amics, em va començar a dedicar gags personalitzats, que em feia sortir a mi, i llavors feia un gag de mitja hora, una hora, i vaig dir, hosti, com t'ho puc pagar, això? Diu, doncs fes-me una música. Dic, però què et faig, un himne? Diu, fes-me un rèquiem. Dic, ah, vale, la primera persona que tindrà un rèquiem en vida. I llavors vaig fer Ortega rèquiem, una cosa de, no sé si dura ni 10 minuts, però li vaig gravar a casa i és això el que sona.
I aquest és el
sí,
que escoltem.
Sí, de fet, la lletra és llatí, però només parla de tonteries. Diu clítoris, peccata mundi, òmnibus i paraules que sonen en llatí, però que no ho són.
Que no ho són.
Santa Santorum, ora pro nobis, dominus vobiscum, habeas corpus.
Escolta, si les enganxes per separat, potser et creus que allò és alguna cançó en llatí, sí. No? Li va agradar l'Ortega?
Molt, molt. L'Ubosca és un rèquim que de cop es posa alegre. Ara veureu que es torna una mica Luis Aguilera, ja veuràs. Mira. Clítoris peccata mundi, i després diu coitus interruptus domine.
Aquesta és la meva dona.
Aquí veiem l'alegria.
Sí. Aquesta és la meva dona Olga Serra, que la vaig prostituir fent-li cantar això.
De bon grat ho devia fer, també.
Sí, home, i tant.
Doncs escolta, si vols encarregar-li un rèquiem, ja saps a qui li has d'encarregar, perquè ja veus que, a més, la música és de molta qualitat, que aquesta és la gràcia. Pot imitar, però, a més, fer música ben feta.
A mi el que m'agrada és el que ve ara, que no sé si s'entén, però que és el coro que es lamenta de ser un coro i que sempre està cantant, i diu, per què serveix tant esforç si després ens morirem? Som el coro.
Pobres, los del coro.
I ara la vida és una puta mierda, que això també és bon un rèquiem.
Ben trobat pel rèquiem, no?
Ben trobat.
Aquest final.
Sí, més val deixar-se i dir les coses en plata i clarament.
Tanto luchar si después nos morimos, diuen ara. Ja està.
D'anàlisi, la lletra d'aquest rèquiem.
Bé, ja veieu que, com dèiem, la cosa...
Promet.
Sí, la cosa promet. I aleshores, no qualsevol música pot ser la diana del Pere.
Del Pere.
Sí, sinó que qualsevol so. Llavors, tu ara recorda l'època, perquè ara ja ho tenim molt assimilat, amb què es va començar a proliferar el telèfon mòbil, que ara portem tots a la butxaca. Doncs el Pere em va fer un concert amb les melodies, un concert per orquestra, que es diu Concierto para Teléfono Móvil y Orquesta, i llavors va agafar els sons d'aquella època, que ara molts ja s'han perdut, però en reconeixereu molt el típic del Nokia, aquestes coses així, i em va fer un concert amb orquestra, i ara l'escoltem.
Són els espectadors, que s'havien descuidat el telèfon mòbil encès.
Sí, és que això és meravellós, és a dir, és donar-li la volta, és aquesta
Exacte.
Preocupació dels músics de que soni el telèfon mòbil durant aquesta cosa tan...
De fet, això van fer servir el tricicle, no sé quin espectacle, per fer apagar els mòbils. Sí, posaven un tros de concert mòbil.
Doncs ja veus que qualsevol so domèstic, si tu li dones al Pere, te'n fa una peça.
Susceptible.
Susceptible de ser ironitzat. Una cosa molt interessant que també va fer en un moment, perquè pensa que tot això, estem parlant d'una producció que porta ja més de 30 anys o 40 anys, no sé, tota la teva vida fent peces d'aquestes, és a dir, que el catàleg d'Opus és interminable. I en un moment va agafar passatges molt representatius de la història de la música i en va fer petites històries, és com una petita història de la música, però il·lustrada amb sons i amb petits gags.
Home, és que la idea era, jo per exemple, sobre el piano tinc un busto de Beethoven que li dono la volta i el poso d'esquenes, i llavors al darrere el cartell que diu és Beethoven d'espaldes, que se'm va acudir llavors que hi ha moments a la vida dels compositors i grans persones que són prosaics. Per exemple, Einstein dient-li a la seva dona, passa-me la sal, no? Aquests moments són grans moments, però que no han passat a la història, però també són importants. Llavors vaig fer una sèrie de grandes momentos de la història, amb moments que no han passat a la història perquè no tenien interès, però que els hi han passat a gent important.
Sí, sí, sí. Entre ells a molts músics de la història de la música.
I vaig fer diversos de músics.
En teníem molts per triar, jo he triat el de Paganini, res per la vinculació que té amb la nostra escola de música, no? Llavors, imagineu-se que pot haver-hi un Paganí, el futur Paganini de la història de la música, que estigui aquí a Sant Cugat ara mateix fent primer curs de violí.
Tot pot ser,
tot pot ser, eh? Aleshores, escoltem què passa amb Paganini.
A ver, la escala de la, por favor. Ah, sí. El cuarto dedo. Bueno, bastante bien, Nicolo. Mañana nos vemos y hacemos la escala de re, ¿vale?
Génova, 1785. Nicolo Paganini recibe su primera clase de violín.
Doncs aquest és un petit moment, però és veritat que Paganini en algun moment...
Va existir.
En algun moment tocava malament, Paganini.
No havia tocat res i va tocar les primeres notes, i sonaven així, segur.
Però com que només transcendeix a tot allò gloriós, no?
Exacte.
Ens perdem aquests moments de la història.
Ens perdem aquests moments. Parlant de moments de la història, el Pere també té una facilitat extraordinària per copsar la realitat i aleshores, de la realitat social, de la realitat política, fer-ne gags musicals també. I això és el que escoltarem ara. Tu imagina't, ara que està tan de moda, tot el tema del jihadisme, malauradament està de moda.
Sí, és notícia. Sí.
És difícil fer-ne broma d'això, però si fas una broma una mica escèptica i gens malintencionada, ens podem trobar, imagina't que l'Àndalus fos recuperat i que conservéssim les nostres arrels, però que es fusionés amb les arrels d'aquests invasors, per dir-ho d'alguna manera. Sí, eh? Llavors, el resultat a la península ibèrica seria aquest. Això és un...
M'agrada el títol, aquest de l'himne,
Sí, el
l'himne de Hispània.
Hispània, ara imagina't una altra fusió absolutament vigent en la nostra actualitat política i social. Què passa entre Espanya i... Què passa entre Espanya i Catalunya? Doncs passa exactament això.
Però val el cor més d'un, em sembla, escoltant la Cerdanya.
Sí, ell ho titula La Cerdanya, en Benyi.
Cauran tots els castells.
Però, fixa't, és una vegada més la capacitat del Pere per...
I tant, de fer broma.
De fer broma amb temes d'actualitat. I si hi ha un tema que ara mateix també està molt d'actualitat, que és el de l'alta cuina i de la cuina de disseny i tot això, doncs el Pere en té també una peça molt especial per això.
Aquest he de dir que va ser idea del tricicle, que me'l van encarregar per un gag que havien de fer i després no es va fer el gag, però la cançó va quedar. Era instruccions per fer una truita en un minut, basat en el vals, em sembla, es diu el vals del minut de Chopin.
En un minuto, solamente un minutito, solo un minutito, yo les voy a demostrar muy claro cómo se hace una tortilla a las finas hierbas que les va a encantar. Es un regalo para el paladar, no es muy difícil si te fijas. Ante todo hay que batir dos huevos bien batidos dando golpes fuertes con el tenedor. Hay que batirlos con mucho ardor para que queden esponjosos. Después vaya preparando los guisantes y quiere ganar tiempo los prepara antes. Pero yo no se lo recomiendo porque así no tiene gracia hacer una tortilla. Ahora ya puede ir echando algo de aceite y no se olvide de batir con gran deleite. Y es que nadie ha dicho que sea fácil la cocina de alto nivel. Sáquele bien la tierra a los champiñones, córtelos en pequeños trozos diminutos para luego añadirlos muy poquito a poco a esta gran tortilla de diseño. Ahora puede añadir la sal con gran esmero y en la sartén ya puede echar lo que es el huevo. Y ahora parta los guisantes con un cuchillito justo en la mitad. Esta parte es más pesada, rellenarlos con sobrasada.
Potser ens vindria més de gust a tots cuinar així.
Sí.
No? Hauríem de pulsant la pausa, sí. Per això, per entendre les instruccions.
Sí, és molt estressant, per això. Ni el gag els va sortir perquè era massa ràpid.
Home, és que debrido el ritme, eh?
Sí, va posar jaque al tricicle, que ja és difícil.
Guisantes todos bien rellenos, como he dicho antes, pruebe si le falta sal con un dedito y ya puede usted poner las finas hierbas, vaya dando forma con una rasera, si la sartén es vieja y el huevo se pega, tenga mucho ojo al dar la vuelta, que no sea que le quede mal. Y me pregunto si esto es tan estresante, ¿por qué no vamos a comer a un restaurante? Pero ahora ya es tarde y aquí tienen la tortilla de este gran menú.
El Pitufo cantant sóc jo, eh?
Ets tu?
Sí que em vaig accelerar la veu.
Sí, que això és una cosa que no hem dit, però la majoria d'instruments i de veus que heu vingut escoltant tota aquesta estona és el Pere. Doncs que ell mateix es grava, es modifica les veus i tots els cors aquests del coro que estaven tan fets pols, totes les veus en ell. Les orquestres, la majoria és ell que es doble infinites vegades amb el violí, modifica tot, és a dir que...
Doncs jo et volia preguntar, Pere, si tenies moltíssims col·laboradors i companys que treballaven amb tu, però mira, incògnita resolta, suposo que també n'hi ha, eh?
Amb el Xavier Blanc hem fet coses també.
Sí, a l'època de joventut.
Sí, bueno, els anys 90,
els anys 90.
Vam fer uns villancicos, jo.
Sí, mira, dels
villancicos. Mira, parlant de Nadales.
Sí, de Nadales, hi havia com, va ser durant uns anys com una tradició que ens trobàvem per fer Nadales. O les feia ell, o les feia jo, sobretot les feia ell, i fèiem la lletra, i les enregistràvem. I he triat un petit exemple, que és el Ya llegó la Navidad, perquè em fan una cançó molt bonica.
Nadal.
A mi el que m'agrada és agafar una música el més sèria possible i fer una lletra absurda o... O sigui, el que no pot ser és música i lletra tot de riure, perquè llavors és la xaranga del tio Honorio i no em fa riure. Ha de ser una part
ironia,
que estigui molt sèria.
Aquesta ironia, contrapunt.
O una cançó amb una lletra dramàtica i la música que sigui de pallassos, això també pot estar bé, o el normal, el que m'agrada més és que la música sigui molt sèria i el que diu sigui una estracanada. Aquí parla de Jaime Márquez sentadito en un altar, unos niños gerundenses que se quieren abrazar. És absurd total, podria ser del Buñuel, modestia a part.
Què et diverteix més, Pere? Escriure aquestes lletres o composar?
És el mateix, perquè de fet quan tinc una idea em ve tot de cop.
Tot junt.
Sí.
Doncs, com que estem arribant al final, ens queden dos temes que no vull que ens els perdem per res del món, perquè és una meravella de música basada en aquesta idea. És una cosa molt seriosa, però aparentment, és a dir, que no és una estracanada en el sentit fàcil, eh? I hem triat un bolero, que es titula Gripe.
Mira, aquesta setmana, molts patirem.
I ho hem fet per això, perquè és un tema d'altíssima actualitat, és un bolero que ja té uns anys, però com que la gripe apareix tots els anys...
Com que no podrem escoltar-la tota, explico que és una lletra equívoca tipus Luthiers, o sigui que està parlant, el que canta parla el virus de la gripe, i però durant la primera part de la cançó et penses que parla una amant que l'ha deixat o que l'ha putejat, però està parlant el virus.
Mi cuerpo y perdóname si te trato de esta forma, pero no puedo respirar contigo dentro. Llegaste a mí una mañana fría y gris, y sin preguntar siquiera te quedaste, sin pedir permiso apenas, circulabas por mis venas.
Estás lastimada, ¿eh? Més al contrari.
Y tapaste mis oídos, taponaste mis sentidos y me dejaste.
Doncs aquesta és una cançó que és una meravella. És de les pocs exemples en els que no canta el Pere.
Aquí canta el José Enrique Terrassó, que és un gran violinista que viu a Terrassa, encara que es digui Terrassó, viu a Terrassa, i que li agrada molt cantar boleros. I vaig dir, doncs va, et faré una cançó perquè la puguis cantar. Ens vam veure una botella de whisky entre ell i jo i el Manolo Martínez, mentre ho gravàvem, i va quedar molt bé.
I va quedar molt bonica. I aleshores... el que feia referència al Cesi Claret en l'altre programa és que totes aquestes cançons han anat passant de l'una a l'altra. Hi ha moltíssima gent que té totes aquestes cançons i moltes més. Se n'han fet CDs, els han passat, passa amb la música del Pere, i és, hi ha com un univers paral·lel, perquè ni ha editat mai, ni ha publicat mai res que s'hi sembli, no? És una cosa...
Jo estic condemnat a fer coses per plaer perquè no em donen ni una pela, mai.
Llavors, és el sentit de tot, és senzillament, doncs, un sentit de caricatura, de burla, d'incongruència, del sentit de la vida pròpiament, no? En realitat el Pere és un pessimista consumat. Llavors hi ha una cançó que per mi és icona de tot això, que fa molts anys que la va compondre i que és una cançó molt trista i molt surrealista, que és el Niñas això, Locas.
Sí, espera, para-la. No, només vull explicar com va ser. És l'autocançó. O sigui, jo estava tornant amb autocar de no sé on i vaig dir, ha d'existir una cançó que es digui Niñas Locas de Manrio Riba. Vaig encarregar-me-la a mi, la vaig apuntar a l'agenda, l'endemà al matí vaig dir, compondre la cançó Niñas Locas de Manrio Riba. I la vaig fer. I de vegades crec que autodemanar-se coses és una manera.
També. Veus?
I se compraron un bidet i unes toalles, y me dijeron, hoy partimos hacia Lugo. Yo ya se lo advertí, les dije, niñas locas, pero niñas locas reman río arriba. Y sé que nunca volverán, es imposible.
Xavier Pere, no sé si voleu afegir alguna cosa.
Jo ja estic.
Em sembla que està tot dit. Ha sigut una mostra de...
Déu-n'hi-do. I les que queden per escoltar,
Les que queden per escoltar, ja us en faré una còpia, si voleu.
I tant.
Perquè són cançons... A més, el que té molta gràcia això és que és música de molta qualitat i sempre...
No està renyida una cosa amb l'altra.
No està renyida una cosa amb l'altra. I penso que és un luxe poder escoltar això, que a més és una
fet
cosa que,
casa.
És, que he fet a casa i que és molt inaccessible. És a dir, que tot això no ho pots escoltar.
Doncs acomiadem amb aquest autoencàrrec de Pere Bardagí del Niñas Locas.
Gràcies.
Niñas Locas reman río arriba, y sé que nunca volverán, es imposible llegar a Lugo con la sola ayuda de un bidet. Es imposible llegar a Lugo con la sola ayuda de un bidet.
Sant Cugat a fons.